I ara, en el temps de l'entrevista, continuem avui dimecres amb la ronda de converses amb els portaveus dels grups polítics del consistori per comentar la darrera sessió plenària corresponent al mes d'abril. Avui és el torn d'Esquerra Republicana i de la seva portaveu, aquí ja tenim a l'altra banda del fil telefònic. Helena Solà, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs comencem parlant dels temes econòmics que es van tractar a la sessió. El ple aprovava tres modificacions de pressupost i la liquidació del pressupost de 2020. Parlem de les modificacions primer. Una d'elles per destinar més de 8 milions d'euros a noves inversions, com ara la compra de Can Canaletes, una aula cultural polivalent, l'impuls a projectes com el pla d'habitatge o l'adequació de polígons industrials i també ajuts directes a l'hostaleria. Alguns grups lamentaven que aquest canvi al pressupost no es destinés a més emergències socials. Què li sembla a Esquerra Republicana?
Bé, bon dia. En primer lloc, és una modificació d'un pressupost que és un pressupost que no és el nostre i és una modificació d'aquest pressupost que tampoc s'ha negociat amb el grup d'Esquerra Republicana. El que va fer el govern va ser explicar-nos que portaven aquesta modificació de pressupost, de manera que no hem pogut incidir. Tot i així, ja li anuncio una cosa, per si no van ser prou clars en el ple. Esquerra Republicana ens va abstenir, vam facilitar amb la nostra abstenció que aquest punt doncs, pogués tirar endavant, però estem ja força cansats i cansades d'estendre la mà i fer gestos com aquest, en el qual el govern, una vegada més, ha menystingut el segon grup del plenari en el qual doncs, no sembla que ens tingui en compte per negociar doncs, cap dels punts dels que porten al plenari. Bueno, això és una opció del Partit Socialista, però Esquerra Republicana ja li dic, eh? És a dir, jo crec i espero que sigui ja l'última vegada que fem un gest mostrant precisament aquesta voluntat d'entesa, aquesta voluntat de mà estesa cap al govern. Espero que el govern del Partit Socialista sigui capaç d'entendre i de veure que amb la nostra abstenció doncs, hem donat llum verda en aquesta modificació de pressupost, malgrat no s'ha pactat amb nosaltres, malgrat no nosaltres no hem pogut incidir en aquesta modificació de pressupost, però Esquerra Republicana, ja li dic, amb tota relació d'haver un principi d'igualtat i de reciprocitat, amb el Partit Socialista sembla ser que això no és així, perquè també li dic, lamento molt, a més dels gestos que estem fent cap al govern i que el govern és incapaç de seure a parlar amb Esquerra Republicana i poder arribar a acords i poder negociar, com van fer, per exemple, les ordenances fiscals, a més, haver d'aguantar que el portaveu del govern, que potser està més amb un peu al Parlament i no passa a Cerdanyola i potser no s'assabenta del que passa aquí ni del que passa en el mateix plenari, que Esquerra Republicana fem gestos com aquest i encara digui davant d'aquests micròfons, no, com va fer ahir, que Esquerra Republicana no volem negociar. Francament, estem cansats, jo em refereixo a fets molt concrets, no... Perquè, bueno, sí, aquest portaveu fa declaracions, però no sé en què es basa, i jo el que faig és respondre a aquestes declaracions del portaveu del Partit Socialista basant-me en fets objectius i concrets. I ja li dic, aquesta mà estesa i aquesta voluntat d'entesa i d'ajudar el govern en punts doncs, que són importants per la ciutat i que poden ser, en certa manera, conflictius, Esquerra Republicana, doncs, fins aquí. Si el Partit Socialista és capaç de relacionar-se amb Esquerra d'una altra manera endavant i si no, doncs, escolti'm, quan no hi ha una negociació, nosaltres no tenim per què, quan no hi ha negociació no hem pogut incidir en els diferents punts que es puguin portar a plenari. Esquerra Republicana no votarà a favor, com és evident.
Parla la portaveu d'Esquerra Republicana de gestos que ha fet la formació, la seva formació cap al govern, també de les declaracions que va fer aquí ahir el portaveu del PSC, i és que les feia en la pregunta que li fèiem sobre els canvis de normativa que permeten ara destinar romanents de tresoreria del pressupost de 2020 a inversions i ajudes a les persones. Aquí el regidor de Finances del govern va enumerar algunes de les actuacions previstes, com avançar en la instal·lació d'energies renovables, un centre de dia, el pagament del valor de reversió del PEMGIERA, o l'habilitació d'una aula cultural polivalent. Novament hi va haver crítiques de l'oposició, com per exemple del seu grup, com ara ens comentava que es lamentava de falta de diàleg del govern per acceptar propostes seves, i ahir el portaveu socialista doncs, va dir això, davant d'aquests micròfons, que s'ha mantingut diàleg amb tots els grups municipals pel pressupost i per les inversions, amb la idea d'arribar a pactes amb tothom en diversos temes. Però que lamenta la impossibilitat d'arribar a una entesa amb grups com Esquerra perquè esperen condicionar l'acció de govern dient no a propostes del govern perquè el govern doni suport a les seves propostes. Així doncs, per lo que m'ha explicat vostè i lo que va dir ahir el senyor González, no hi ha manera d'arribar a acords?
Home, que diguin que volen arribar a un acord amb nosaltres quan el que fan és donar-nos compte d'aquesta modificació de pressupost amb un dia hàbil abans de ser convocada a la comissió informativa, vol dir que és evident que no tenen cap voluntat de negociació. És a dir, és un donar compte que és Esquerra Republicana. Si haguessin tingut ganes de negociar, un mes abans s'havia d'haver produït aquesta reunió perquè ens fessin una proposta i Esquerra Republicana haguessin pogut incidir en aquesta modificació de pressupost. Per tant, quan queden amb Esquerra Republicana amb un dia hàbil abans de la convocatòria de la comissió informativa on els expedients han d'estar tancats, és evident que no hi ha voluntat negociadora. Per tant, clar, que digui això quan a més Esquerra Republicana van fer aquest gest, no? Facilitant aquesta modificació mitjançant la nostra abstenció perquè aquest punt pogués tirar endavant, mostrant una vegada més doncs, aquesta voluntat precisament d'arribar a acords i de mà estesa, ja li dic, em sembla insultant, indignant, que a més el portaveu sigui incapaç ni de veure-ho ni de saber-ho i que a més directament menteixi davant d'aquests micròfons. Ja li dic, em sembla una falta de respecte cap al segon grup que hi ha al plenari, cap al primer grup de l'oposició, és directament una falta de respecte. Llavors, el que esperem en primer lloc és una mica de respecte per part del govern. I ja li dic, aquesta voluntat per part d'Esquerra Republicana d'arribar a acords, d'arribar a una entesa, escolti, nosaltres la tenim. Ara ja no farem allò xecs en blanc, eh? No es pensen fer. Si volen negociar, que vinguin amb temps i anem a negociar amb punts a sobre de la taula que realment puguem incidir en aquests punts. Si no, doncs, escolti, cap problema, eh? Ja em sembla que, de fet, el Partit Socialista està anant cap a la dreta, s'està situant cap a la dreta, només cal veure aquesta evolució o involució que ha fet en aquests darrers mesos, i per tant, amb aquest gir cap a la dreta, evidentment tampoc trobarà Esquerra Republicana.
Doncs aquests canvis al pressupost que s'aprovaven després de conèixer la liquidació dels comptes municipals de 2020, que van tenir un romanent de tresoreria de 12,1 milions d'euros i un superàvit de 8,4 milions. Com sempre, des de l'oposició s'insistia en que un ajuntament ha de gastar els diners del seu pressupost perquè és una inversió en serveis a la ciutadania. El govern socialista assumeix la seva part de responsabilitat per no haver estat capaç d'executar tal com es volia el pressupost de 2020, però ahir també davant d'aquests micròfons doncs, es va recordar que la pandèmia ho ha dificultat enormement. Des d'Esquerra Republicana, estan conformes amb aquesta justificació?
Miri, sap què passa? Que la pandèmia no afecta només a Cerdanyola. Ha afectat a municipis com Sant Cugat, Montcada, Barberà, Ripollet, ha afectat a tot el país, ha afectat a tot el món. I és que aquesta excusa serveix per tot, no? No, és que és la Covid. Escolti, miri, li vaig donar dues dades sobre aquesta liquidació. Dos dades, que em sembla que són importants. 8,5 milions gairebé de superàvit. O sigui, 8,5 milions de superàvit. Una dada. Segona dada. 100 euros. Són els que han rebut les famílies que han patit un ERTE, les famílies que han patit doncs que directament hagin tancat l'empresa on treballaven o que hagin fet retallades de personal i, per tant, s'hagin quedat en situació d'atur. Són 100 euros famílies amb criatures petites, amb situació, ja dic, de vulnerabilitat. Totes aquestes famílies que han patit els efectes d'aquesta pandèmia, com li estic dient, només han rebut 100 euros per part del nostre ajuntament. Jo crec que aquestes dues dades parlen per si soles. 100 euros que han rebut les famílies vers els 8,5 milions de superàvit que han tingut. Això és un escàndol. Això és un escàndol sense precedents. I no hi ha excusa possible que expliqui això.
Mm-hmm. Doncs deixant ja de banda els temes econòmics, el ple aprovava de forma inicial el Pla d'Acció per a la millora de la qualitat de l'aire a Cerdanyola, que constata que la majoria de contaminants de l'aire a la ciutat estan relacionats amb la mobilitat. Pensen des d'Esquerra Republicana que serà una bona eina?
Bueno, de moment és una eina, però el pla de contaminació atmosfèrica per si sol no és un pla, bueno, pla de qualitat de l'aire per si sol no fa res. Per tant, calen mesures, i per això precisament vam presentar una moció per complementar aquest pla de qualitat de l'aire. Sense mesures no fem res. Per tant, s'ha de veure també com es concretarà i en què es traduirà, no? Perquè, clar, és un document que sí, que està bé, que és un primer pas, nosaltres el recolzem, però ens calen mesures concretes, i això és el que falta. I hem de veure, doncs, aquests propers mesos cap a on va, no?, aquest pla.
Doncs parlem de Bellaterra, perquè l'Ajuntament de Cerdanyola interposa dos contenciosos als tribunals contra acords aprovats per l'entitat municipal descentralitzada de Bellaterra, l'EMD, un sobre la pacificació del trànsit al camí antic de Sant Cugat i el segon sobre l'ordenança reguladora de l'ús del sòl i el subsòl per a empreses subministradores de serveis. Però els responsables de les dues institucions han assegurat que el diàleg ha millorat i que és possible que els recursos es retirin. Què li sembla tot plegat? Tornarem a l'època dels contenciosos? Pensa que es poden arreglar les coses amb altres alternatives que no sigui passar pels tribunals?
Bueno, no tornarem a l'època dels contenciosos, ja hi som, perquè en aquest ple en portàvem dos. Per tant, bueno, tenen molt bona relació. A mi no m'ho sembla. La manera de relacionar-se mitjançant un contenciós no m'ho sembla, perquè és una pèrdua de recursos i un desgast que pateixen les dues administracions, tant el nostre ajuntament com l'AND. Bueno, és una forma de relacionar-se curiosa i que, a més, a les dues parts s'hi sembla bé. A nosaltres ens sembla que no, que hi ha algun problema, perquè si la relació entre administracions fos correcta, doncs no s'entendrien a cop de contenciós. Per tant, en primer lloc hi ha un problema, això és evident. En segon lloc hi ha una altra qüestió, i és que és... la manera en què es va presentar aquest contenciós. Bueno, un dels dos, de fet, un era una ratificació, és a dir, el govern del Partit Socialista decideix posar un contenciós contra l'EMD de Bellaterra, no se'ns informa als portaveus que tenen aquesta voluntat, sinó que tiren endavant, però aleshores el ple de ratificar. Home, doncs no es fan així les coses s'han de parlar, que és el que ja li deia en el punt anterior. El govern el que ha de fer és explicar quina és la situació en Bellaterra, informar puntualment als regidors i regidores i en tot cas trobar solucions plegats i plegades. El que no pot ser és que el govern doncs, prengui una decisió d'aquest tipus, interposin un contenciós i quan això ja està fet, aleshores que el ple ho ratifiqui. Miri, no, és que no es fan així les coses. En primer lloc, la relació amb la media de Bellaterra ha de canviar i en segon lloc, jo crec que ens mereixem un respecte a tots els regidors i regidores del plenari i que, per tant, aquesta manca d'informació i de transparència per part del govern ha d'acabar. Perquè, si no, al final el que es trobaran és això, que no donarem suport als diferents tipus de propostes que passin pel plenari perquè cal que es treballem, són qüestions que cal treballar plegats. I no s'està fent així.
Doncs sobre les peticions de l'Associació de Familiars de Cuidadors de Malalts d'Alzheimer de disposar d'un espai en condicions per continuar desenvolupant la seva tasca, recordem que s'ha tancat per uns informes de l'Ajuntament que deien que hi havia algunes coses tècniques que no estaven funcionant bé. Una qüestió plantejada a l'Audiència Ciutadana, aquesta, i també en una moció aprovada amb l'única abstenció del PSC. Tenen com a grup municipal de l'oposició alguna novetat al respecte? Pensa que servirà de res la moció aprovada?
Bé, nosaltres de moment no tenim cap novetat al respecte, però esperem que se solventi aviat, perquè la gent que ens escolta sàpiga de què estem parlant. Es tracta de l'única entitat que hi ha a Cerdanyola que fa una feina amb malalts i malaltes d'Alzheimer i també fa un acompanyament als cuidadors i cuidadores. Actualment ja porten gairebé un parell de mesos o dos mesos ja sense poder fer aquesta activitat i, per tant, vol dir que afecta directament a les persones que pateixen Alzheimer de la nostra ciutat. És evident que calen buscar solucions i és evident que cal trobar-les de forma urgent. No és una qüestió menor i no és una qüestió que es pugui esperar. Per tant, crec que va estar molt bé situar aquest problema en l'àmbit no tan sols de l'Audiència Ciutadana, sinó també en l'àmbit del plenari, que aquesta moció era necessària doncs, per posar de manifest que tenim un problema a la nostra ciutat i tenim un problema amb el nostre ajuntament, perquè un servei com aquest, que és tan important, l'Ajuntament el que no pot fer és posar obstacles, és a dir, és una entitat que se li ha tancat l'activitat, no poden continuar fent desenvolupant l'activitat en el local on estaven per incomplir normatives, tampoc entraria en aquesta qüestió, per qüestions molt lleus, però bueno, és igual, no compleixen normativa, per tant es tanca. Aquesta entitat comença a moure cel i terra, es comencen a bellugar, comencen a trobar altres espais, concretament han arribat a trobar tres espais on poder desenvolupar la seva activitat. I l'Ajuntament, en lloc de fer un acompanyament en aquesta entitat, de tenir una actitud proactiva, de tenir una actitud de posar al servei d'aquesta entitat, sense ànim de lucre, estem parlant d'una entitat sense ànim de lucre, de familiars i cuidadors de malalts d'Alzheimer. En lloc de buscar solucions, doncs sembla que no, que el que s'està fent és obstaculitzar amb les solucions que estan trobant aquesta entitat. Això és gravíssim i és evident que l'Ajuntament el que ha de fer és canviar radicalment i fer un gir amb les polítiques que està desenvolupant com a mínim vers aquesta entitat. I el que no pot ser és que l'Ajuntament estigui posant obstacles, sinó que ha de fer facilitar, acompanyar i trobar solucions al problema que tenen i posar a disposició serveis tècnics perquè ajudin aquesta entitat a poder tirar la seva activitat endavant. Això és el que haurien de fer i esperem que es faci. Però ja li dic, no tinc cap més novetat, però espero tenir-la aviat i espero que ben aviat es pugui solventar. Realment, el fet que les persones que pateixen Alzheimer puguin fer activitats relacionades amb la memòria, amb l'atenció, activitats motrius, és molt important per ralentitzar aquest deteriorament cognitiu que pateixen. És importantíssim. Aquesta aturada amb aquestes activitats pot suposar un progrés en la malaltia. Per tant, ja li dic que és important i urgent que se solventi ja.
Doncs, com dèiem, ara mateix el ple ordinari del mes d'abril aprovava amb l'única abstenció del PSC mocions a favor d'una solució per a ACFA, la que comentàvem ara, per a l'ordenació dels horts urbans i també per a la millora de la xarxa de vigilància metropolitana de contaminació atmosfèrica a l'àrea metropolitana que esmentàvem ara fa un moment. Parlem doncs de la que presentava Esquerra Republicana per a l'ordenació dels horts urbans perquè deixin de ser un problema i es converteixin en una virtut. Quina és la situació doncs dels horts de Cerdanyola a hores d'ara?
Bueno, la situació dels horts de Cerdanyola potser és una mica desordenada, no? Per tant, el que cal és tenir un cert control en aquests horts, amb com es fa aquest traspàs d'horts, perquè s'està actuant realment molt al marge de la normativa, no? I per tant, aquesta és una assignatura pendent des de fa molts, molts anys a Cerdanyola, però cal, evidentment, elaborar un estudi, cal fer un inventari, sobretot els horts urbans i periurbans que tenim a Cerdanyola, cal analitzar la problemàtica que tenim, cosa que encara no s'ha fet. És a dir, sabem que hi ha un problema, sabem que hi és, però no s'ha fet una anàlisi amb rigor quantitatiu ni qualitatiu on puguem tenir dades, no? Per tant, cal fer aquest estudi amb la situació i les característiques dels horts que tenim. Cal doncs, fer això, no? Aquest estudi, aquest inventari dels horts urbans i cal fer-ho també en participació ciutadana, no? Perquè realment qui està gaudint d'aquests horts urbans, de qui són, en quin terreny estan, en quines condicions. Quan una persona que té un hort urbà pren la decisió, o pels motius que sigui, que no pot continuar treballant aquest hort, com es fa aquest canvi de... Bueno, no deia titularitat, però clar, tot això tampoc no es fa de forma legalitzada, no? És a dir, hi ha moltes qüestions que s'han de resoldre i que de moment el que cal és fer aquest estudi i activar també, redactar una ordenança municipal i amb un reglament que reguli com han de funcionar aquests horts, no? Per tant, aquesta és una assignatura pendent des de fa molts anys a la nostra ciutat. Altres ciutats ja han tirat endavant i tenen horts urbans que estan funcionant molt i molt bé, però no és el cas de Cerdanyola i, per tant, hem de fer un pas endavant en el tema dels horts urbans també.
Doncs Elena Solà, portaveu municipal del grup d'Esquerra Republicana, moltes gràcies per atendre'ns i fins un altre dia, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vostè i molt bon dia.